Al matí, amb Raquel García.
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a l'estat espanyol. Existeixen diversos factors de risc que podrien modificar-les, com per exemple la hipertensió, la diabetis, l'obesitat, el sedentarisme o el colesterol. I avui ens centrarem en aquest últim. Com podríem corregir el nostre colesterol que s'acumula especialment a les parets de les artèries? Hi ha un colesterol bo i un de dolent? Ens pot provocar doncs, algun infart de miocardi? Com ens pot ajudar també la nostra alimentació a mantenir-lo a ratlla? Doncs el primer que hem fet és sortit al carrer i això és el que pensen els sabadellencs sobre el colesterol.
Bueno, que hi ha dos tipus de colesterol i realment tenim que tindre la mesura molt, molt controlada per no tindre problemes cardiovasculars.
No, perquè el tinc bastant a ratlla. Vigilo amb les grasses, fent verdura, bastanta planxa. Hi ha un dia que et passaràs, però a la major part pues, vigilem molt.
Jo menjant sa, perquè no en tinc. O no, jo menjo normalment bé i res més.
Bueno, sí, més o menys, sí. Bueno, una miqueta. Com puc, bàsicament amb medicina, m'estic medicant, exercici físic i dieta. Bueno, bàsicament menjant més verdura, traient la carn.
Jo intento fer règim, vull dir, el formatge ja l'he descartat de la meva vida, perquè veig que el formatge em puja el colesterol. Prenc, doncs, iogurts desnatats, llet desnatada.
No, hombre, claro, me cuido en la comida. No, simplemente con no comer fritos, ni comer grasas, cosas así, ni pastelitos, aunque te guste mucho. Y ya está, llevar una alimentación todo lo mejor que puedas.
Sí, amb la dieta i amb medicació i exercici. Evitar tots els productes que fomenten el colesterol.
No, no en tinc. Bueno, el procés normal de manteniment, de menjar sa, de fer-te el menjar, de mirar què menges, de vegades me'l compro fet, però en un lloc de plaça que sí que ho fan molt natural.
Bueno, voy al médico porque me dio un ataque al corazón y me lo vigila.
Doncs ja ho heu sentit, hi ha qui s'ha tret la cerveseta, altres s'han tornat uns apassionats de la verdura i la planxa i també hi ha qui ha incorporat l'exercici físic a la seva vida. Però quina és la manera més adient d'evitar doncs, aquest colesterol i també doncs, altres dels factors de risc que podríem evitar? Doncs ara ens ho explica la Glòria Montaner, la nostra farmacèutica de referència. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns aquest factor de risc, no? El colesterol, què és? Perquè també s'escolta o se sent molt a parlar del colesterol bo i el dolent. A veure,
sí.
Fes la distinció.
Mira, primer de tot hem de saber que el colesterol és una substància que nosaltres tenim a dintre del nostre cos, vale? Que té funcions importants en els nostres teixits. Per tant, nosaltres fabriquem colesterol. La major part d'aquest colesterol la fabriquem en el fetge, però també l'obtenim a través dels aliments. Les funcions principals que podem trobar que fa aquest colesterol és facilitar la digestió de les grasses, dels greixos, contribuir a la síntesi de vitamina D, és molt important a nivell d'ossos, i a partir d'ell també es formen certes hormones, com les hormones sexuals, les hormones de la tiroides, vale? Per tant, el colesterol el necessitem, no el podem eliminar. El que em deies colesterol bo i colesterol dolent, es parla de colesterol bo i de colesterol dolent perquè trobem dos tipus de densitat de colesterol. Les de baixa densitat, que són unes lipoproteïnes de baixa densitat, són les que s'encarreguen de transportar el colesterol des del fetge a totes les cèl·lules que el puguin necessitar. Aquesta baixa densitat fa que es posi a les parets de les artèries i seria el colesterol considerat dolent, vale? El de baixa densitat, el que s'enganxa a les nostres artèries. I llavors tenim el colesterol d'alta densitat, que és el que recull, aquestes proteïnes recullen el colesterol que no es fa servir i el torna al fetge perquè s'emmagatzemi o perquè s'elimini. Llavors aquest seria considerat el colesterol bo. Per tant, el colesterol bo i el colesterol dolent no són en si colesterol, sinó que són unes proteïnes que agafen el colesterol i se l'emporten o no se l'emporten. Llavors aquests són aquestes lipoproteïnes, aquest tipus de molècules, són els que també determinem per saber si tenim un colesterol més aviat bo, o sigui que tenim uns nivells alts però que tampoc ens hem d'alterar, o els que hem de vigilar.
Llavors,
què et sembla? Molt dolent.
Em sembla interessant, no? Doncs a veure, podríem dir fins i tot doncs, aquest greix, no? Que tenim
exacte,
a la sang,
el greix
no?
Que tenim a la sang. Parlem
així més clar.
Exacte.
Quins són els símptomes que ens poden fer veure que patim aquest colesterol, no? I quines les proves que ens hem de fer per confirmar-ho?
Els símptomes que podem tenir del colesterol, normalment el detectem quan anem al metge, no? Fem una prova, una analítica i ens el detecten, a no ser que tinguem algun tipus de malaltia cardíaca que ens hagi pogut fer veure que tenim aquest colesterol alt. Per exemple, si hem tingut algun tipus d'infart o alguna malaltia que ens denoti que se'ns taponen les artèries. A simple vista no és una cosa fàcil de dir, ostres, se m'ha inflat el dit del peu, tinc colesterol, no? Això s'ha de fer una determinació per tal més al metge, no? Llavors, a nivell de valors, les persones que... Perquè, aviam, quan parlem d'un factor de risc cardiovascular és que si tu tens un colesterol alt pots tenir problemes cardíacs a la llarga. Llavors, és un tipus de factor que es pot controlar. Com el controlem? Pues vigilant els nivells que tenim en sang. En sang hem d'estar per sota de 200, per sota de 200 mg mil·lilitres, no en decilitre, perdó, no tenim tant risc de tenir un infart de miocardi a la llarga com les persones que tenen per sobre de 240 mil·lígrams decilitre. Vale? Llavors, aquest excés de colesterol, com que no és absorbit per les cèl·lules, és el que les tapona i el que fa que a la llarga es faci aquest tap que ens provoqui aquest infart o aquesta malaltia cardíaca. Per tant, tenir el colesterol a la ratlla és un dels factors en els que nosaltres podem incidir i controlar.
Val. Quins són els hàbits llavors que hauríem de canviar? Suposo que tabac,
dieta,
alcohol, alimentació, no?
Aviam, a nivell de colesterol, o sigui, la dieta ens ajuda pues, a tenir una alimentació més equilibrada, sense greixos saturats, a menjar vegetals, llegums, cereals, hortalisses, vaja, la dieta mediterrània que sempre parlem, no? I fer exercici. Un exercici, en aquest cas, ha de ser un tipus aeròbic. Uns 30 minuts diaris, segons les possibilitats de cadascú, vull dir que si tenim algun tipus d'impediment físic, adaptar a les nostres necessitats. Pues caminar, si no ens va bé córrer, o si no podem pujar escales, pues, buscar una altra manera que sigui un exercici que sigui més aeròbic, no tan estàtic. També, si amb l'alimentació i amb l'exercici no en tenim prou per baixar aquest colesterol, llavors hem d'anar al metge, que el metge és el que ens recomanarà quin tipus de medicació hem de prendre i com l'hem de prendre. Segons el tipus de colesterol que tinguem i segons els nivells ens pautaran un tipus de fàrmac o un altre. El que sí està clar és que si ens diagnostiquen hipercolesterolèmia, és una malaltia que o un trastorn que ja... En principi és per sempre, que no vol dir que si tenim el colesterol bé haguem de deixar les pastilles, perquè tenim probablement, segurament, i amb bastanta... O sigui, que és bastant contundent que si tenim el colesterol bé és per les pastilles que ens prenem. No això de, bueno, ja el tinc bé, les deixo. No. Llavors, el que tu deies del tabac i de l'alcohol són factors de risc que... agreugen la colesterolèmia, la hipercolesterolèmia en cas de tenir-les, agreugen altre tipus de malalties i tot això suma en el risc cardiovascular que dèiem, no? El risc cardiovascular és de patir una malaltia cardíaca al del temps. Què hi influeix? El colesterol, influeix el tabac, influeix el sucre, influeix la hipertensió. La hipertensió és una malaltia que també està molt, molt relacionada amb el risc cardiovascular i és un tipus de malaltia que també és silenciosa. No saps que tens hipertensió, a no ser que tinguis, per exemple, mal de cap o així, pot ser que sigui un símptoma, però pot ser que tinguis la pressió alta i no tinguis mal de cap i llavors tinguis un susto. Per tant, és un tipus de valor, la freqüència cardíaca, la tensió que també s'ha de controlar i s'ha de tenir per sota de 130 i per sota de 80. El tabac que deies, fumar, les persones que fumen tenen 3 vegades més risc de patir.
Quantes? Algun,
les persones que fumen tenen el triple de risc de patir malalties cardiovasculars a la llarga.
O sigui que fora tabac.
Fora tabac, bueno, però això...
Això ja ho sabem, però ara tenim una
és
raó de pes,
sí.
També.
I també és molt proporcional a la quantitat de cigarretes que fumen al dia i al temps que fa que fumen, clar.
Què més? Explica'ns també altres factors de risc que hauríem
de
mantenir.
Mira, hem parlat
de
l'atenció,
no?
Que l'hem de tenir a ratlla, i un altre que també és molt important a nivell de, com el colesterol, podria ser la diabetis, d'acord? Vale? Tant la diabetis com el colesterol són malalties que que no, si la tenim no podem fer-hi res, però sí que podem intentar mantenir-les a ratlla, vale? La diabetes en aquest cas és quan el pàncreas no pot fabricar la insulina suficient perquè el sucre passi de la sang a les cèl·lules, que és necessari. La glucosa s'acumula en sang i això és el que ens dona l'excés de sucre és el que ens dona els problemes, no? En els teixits, exacte. Llavors, una persona que té una diabetes no controlada té molt més risc de patir un factor cardiovascular, una malaltia cardiovascular a la llarga. Llavors, els nivells de glucosa en dejú han d'estar per sobre de 125 i després d'haver menjat ha d'estar per sobre de 200. Quan estan molt amunt, llavors és quan s'han de controlar i s'ha de mirar també amb dieta i si no, evidentment, amb tractament farmacològic. I és un dels altres tractaments que no es pot eliminar.
Sí, que ho hem de tenir molt en compte.
Exacte.
Això,
els diabètics ho tenen més controlat. La persona que és diabètica ja ho té més controlat, ja sap que ja és de per vida i ja es vigilen molt més, perquè a més és que es nota més, es poden arribar a desmaiar i es troben pitjor, ja no pel risc cardiovascular, sinó per la malaltia.
No per la malaltia. Alguna altra recomanació abans d'acabar?
Bàsicament les mateixes de sempre: una dieta equilibrada, exercici físic, no excés de tòxics, ni cafès, ni tabacs, ni alcohol, i tanta vida sana com puguem.
Doncs aquests són els consells que ens oferia la Glòria Montaner per mantenir tots aquests factors de risc a ratlla. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Igualment.